Radio Decidimos.
Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició del Decidim Fest, la tercera edició del Decidim Fest i la sisena edició de les trobades del projecte Decidim. Bienvenides, bienvenidos, welcome everybody. Ens fa molta il·lusió poder obrir una vegada més aquestes jornades. Ens fa molta il·lusió fer-ho de manera presencial, no? després del que va passar l'any passat, no? Que vam haver de repensar tot el format a tot el context de pandèmia. I també ens fa molta il·lusió fer-ho en aquest espai, el Canòdrom, l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, un projecte que també hem arrencat des de la Direcció d'Innovació, junt amb un equip de persones increïble, i estem intentant també generar espais per la innovació, per la transformació de la ciutat, amb noves mirades cap a la tecnologia, cap als drets, etc. I és una mica també el vector que guia aquestes jornades. I res, només volia donar unes paraules d'agraïment al principi de tot, perquè, com sabeu, darrere aquestes jornades que tenim per davant de 3 dies hi ha una feina, hi ha una gran quantitat de feina de tot un equip de persones pues que l'han fet possible, i volia començar les jornades donant un especial agraïment sobretot a l'Àngela, que és, diguem, qui ha portat una part, diguem, de la direcció d'aquest festival, i a tot l'equip d'innovació del Canòdrom i a tota la comunitat del Decidim que fa possible a tot això. Llavors, només excusar a la regidora del districte de Sant Andreu, la Lucía Martín, que li ha sortit un imprevist d'última hora i no ha pogut fer l'obertura des de l'Ajuntament, però jo i la Carol farem la presentació i la benvinguda. O sigui que benvinguts al Decidim Fest, a aquesta tercera edició, benvinguts al Canòdrom i benvingudes, i esperem que disfruteu d'aquests 3 dies en aquest format triple, híbrid, presencial i digital. I res, a disfrutar. Estem aquí a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu, i ja us anirem guiant durant tot el matí, la tarda i la resta dels 3 dies. Moltes gràcies i arrenquem. No sé si veureu la presentació, tenim el sol una mica, diem, jugant-nos a la contra, però bueno, vam insistir molt en fer aquest espai obert. A veure, arrenquem. A l'era digital, i això és molt important per entendre on situem avui el Decidim Fest, la tecnologia no és neutral. Sempre ens han dit que la tecnologia o les eines eren neutrals, depèn de com les utilitzem, no són neutrals. Les tecnologies de la societat digital, de l'era digital, no són gens neutrals. De fet, cada dia tenim més exemples de per què la tecnologia no és neutral. És un mantra que ens hem de gravar, perquè sovint ens pensem que les coses que consumim cada dia a les nostres xarxes, a les nostres tecnologies, en els nostres dispositius, són innocues, i realment no ho són. No? M'agradaria destacar, si passa la... Aquí. Veurem els nostres amics de Facebook, perquè precisament ha sortit recentment un estudi on demostra que Facebook i l'algoritme de Facebook, que és el que prioritza els continguts en els nostres murs de Facebook, prioritza continguts que tenen a veure amb els discursos de l'odi. No? Hi ha estudis que demostren que tenen molta més circulació els continguts d'odi, els continguts de foment, diem, de la violència, de l'abús, no? de la violència contra els altres, i tot i així no s'intervé directament en aquests algoritmes perquè deixin de fomentar discursos de l'odi. I això passa precisament perquè menys odi a Facebook vol dir guanyar menys diners, no? Perquè vol dir menys atenció, menys tràfic i per tant no surt rentable, no? Per tant, diem discursos de l'odi i Facebook de moment pues encara van estretament associats, no? També trobem escàndols, perseguim amb les plataformes vinculades al Mark Zuckerberg, en el cas d'Instagram, que els impactes que està tenint en aquest cas a molts nivells, però per donar-ne una dada també recent, els impactes que té, per exemple, Instagram en les joves adolescents associades a trastorns alimentaris, pues són enormes, no? De fet, treien una enquesta també d'un informe intern que deia que el 32% de les noies, després de mirar Instagram, es sentien pitjor amb elles mateixes, no? Per tant, Instagram no és neutre, no és innocua i també té una sèrie d'implicacions sobre el comportament de, pues en aquest cas, dels joves i de les joves, no? I també l'últim escàndol que també hem pogut veure en el cas de WhatsApp és amb el tema de la vigilància, no? Va sortir la notícia recentment també que Facebook tenia un miler, treballant dins de WhatsApp, tenia un miler de persones que es dedicaven a revisar converses privades, missatges, diem, personals, no? Entre les persones, per tant, vulneraran el dret a la privacitat, vulneraran el dret a la intimitat, vulneraran drets fonamentals, perquè precisament WhatsApp considera, amb les seves pròpies regles, que pot espiar les converses que tenen, pues crec que són 2 bilions d'usuaris a tot el món, que és el que té, és el que té WhatsApp. A més, la tecnologia, i si algú estem veient aquests darrers dies, i també parlarem molt durant el Decidim Fest, la tecnologia no és infinita. No és un recurs que no s'acabarà mai. Produir tecnologia té uns costos, els servidors tenen uns costos, les connexions tenen uns costos, la producció i els materials que consumeixen aquestes tecnologies, l'energia, etc. Per tant, la tecnologia és finita i per tractar amb la tecnologia ho hem de fer amb aquesta mentalitat. Gràcies, Núvol. La setmana passada, fa vora 10 dies, vam veure una caiguda de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp, crec que va ser al voltant de 6 hores, no? Semblava una mica una catàstrofe mundial, una crisi global, no? Però una caiguda tan gran, no? I durant tanta estona de serveis de comunicació tan crítics, no? Per la societat, realment va generar un impacte molt gran. El primer que va passar, òbviament, és que la xarxa es va omplir de memes, no? Aquests memes de com que Twitter seguia funcionant, no? Pues, semblava que Twitter estés aguantant a tota la societat interconnectada, però les implicacions d'això són molt més grans, no? Tenen a veure precisament amb la centralització, com pot ser que quan hi ha tantes plataformes que estan concentrades en mans de tan pocs i estan concentrades en uns servidors tan centralitzats, pues, òbviament l'impacte és majúscul, no? Per no parlar, òbviament, d'una cosa que també parlarem durant aquestes jornades, de l'impacte en termes d'emissions del que costa la tecnologia, no? Un estudi també recent diu que Facebook produeix a l'any aquestes 339.000 tonelades de diòxid de carboni, que és l'equivalent més o menys al que generen 85.000 cotxes, no? Però és que no només això, o sigui, això són les dades de Facebook, però si mirem les de Google, crec que ens en anem als 15 milions, no, de tones. O sigui, l'impacte que tenen els servidors, les màquines i totes les connexions i els cables que generen Facebook, Google, etc., tenen un impacte també climàtic, no? És a dir, que hi ha un consum energètic molt gran associat. I aquest consum, a més, creix i creix cada cop més amb una cosa que també ens pensem que és innocua, que es diu intel·ligència artificial, es diu processament de dades, i que sovint ens pensem, quan parlem del que implica els grans processaments de dades, ens pensem que també és una cosa neutral, depèn de les utilitats que li donem, però el sol fet de recollir dades i el sol fet de processar-les, per molt senzill que sigui el processament, ja té un impacte a nivell energètic molt gran, no? També veurem qüestions relacionades amb els xips i l'escassetat de materials que existeix en la producció de, doncs, dels microxips. No? Tots hem sentit a parlar dels problemes associats a les cadenes de muntatge dels cotxes per culpa dels xips. No? No són els materials primaris, no són els xips, no són les rodes, no? Precisament és una peça tan clau com el que fa funcionar tota l'electrònica de les nostres vides. I per últim també la qüestió, si passa, ara. I per últim la qüestió energètica. Ja llegia ahir que no es descarta la possibilitat de que hi hagin talls de subministrament en el gas aquest hivern, no? Una cosa que ens podria semblar inimaginable, la qüestió energètica, la qüestió dels recursos també limitats del consum de l'energia del nostre dia a dia, que comencem a veure'l també com una qüestió, diem, d'un factor de risc a les nostres societats, no? De fet, la tecnologia és poder. La tecnologia, com vaig de temps? La tecnologia té molt a veure amb el poder, no? Sempre parlem de les GAFA, de la tríada aquesta, no? De Google, d'Amazon, de Facebook, de Microsoft. En realitat, mirant dades actualitzades, ja no li hauríem de dir GAFA, sinó li hauríem de dir AMAFTA, no? Perquè diem, el conglomerat és una mica més gran. És Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que és Google, Facebook, però també Tencent i Alibaba, no? Que són les grans tecnològiques que realment avui dominen el món. Però dominen el món a nivell d'usuaris, a nivell d'economia, però si mirem a la capa dels servidors, pràcticament el 50% dels servidors mundials que també estan creuats entre aquestes empreses són d'Amazon. O sigui que el nivell de control i de poder que existeix en el món tecnològic, pues, òbviament és supergran, no? I la desinformació, que és el que circula, per totes aquestes xarxes, pues, òbviament també és poder, no? Vivim ja en aquest món on cada cop costa més diferenciar entre la realitat de la ficció, les dades reals de les que no ho són, les informacions veraces de les que no ho són, no? YouTube, crec que YouTube des de l'inici de la pandèmia ha retirat vora de 8.000 vídeos, no? Vinculats amb informacions que són falses, totalment falses, respecte al Covid. I el que s'havia quantificat és que l'impacte que havien tingut aquests 8.000 vídeos retirats, l'impacte que havia tingut aquests 8.000 vídeos retirats era de 72 milions d'impactes, d'interaccions, de comentaris, etc. És a dir, quan es retiren els continguts falsos, 8.000 vídeos amb continguts falsos i segurament altament tòxics per a la societat, hi han arribat a 72 milions de persones, no? O sigui que l'impacte també en aquest sentit és molt nefast. I què passa amb la democràcia? La democràcia, pues, per desgràcia, també està ple de bugs, no? Bugs són, com li diem, els errors, no? Els errors informàtics. Ho hem vist en el cas de la intel·ligència artificial i com la intel·ligència artificial molts cops acaba reproduint desigualtats, acaba reproduint formes de racisme. També ho hem vist en un estudi molt interessant que ha tret EDRI, on precisament s'intenta posar el foco en que el problema de la intel·ligència artificial no té a veure només amb una qüestió dels biaixos, no? Amb una qüestió de que hi ha un biaix de classe, hi ha un biaix de raça, hi ha un biaix de gènere i que s'han de corregir aquests biaixos, no? Perquè s'insisteix molt en que s'han de corregir aquests biaixos, però en realitat el que s'està dient és que el problema és molt més estructural, no? El problema té a veure amb de qui són aquests algoritmes, com es dissenyen, quins impactes tenen, etc. No? No sé si veieu bé la pantalla. Més o menys.
Jo no la veig.
De fet, la democràcia té molts bugs, no? Hem conegut el cas de la difusió de continguts de falsos pels grups de WhatsApp en les campanyes polítiques i els escàndols, diem, ja coneguts a diferents països d'Amèrica Llatina o Estats Units, no? On tota la maquinària tecnològica es posa a treballar. I per últim, és que no em passa això. I per últim, també aquesta necessitat, que també va molt vinculada al projecte Decidim, que té a veure amb la urgència, diem, de canviar, de modificar, d'amplificar les formes, diem, de participació, les formes de democràcia, i que la democràcia deixi de ser una democràcia representativa on votem cada 4 anys i on hi ha una absoluta insatisfacció per part de la societat sobre aquest model, no? La tecnologia no és democràtica per defecte. Tenim el 50% de la població desconnectada al món encara. Tenim molta violència a les xarxes, molta violència especialment contra les dones, però molta violència en general en la capa digital. Tenim també molta desigualtat en l'accés a la tecnologia, no? Hi havia aquesta dada, no?, que una persona a Sierra Leone ha de treballar 194 dies per aconseguir un telèfon mòbil, no? I després tenim també moltes desigualtats en termes laborals que generen les noves formes de les economies de plataforma. Només per acabar, volia dir que tenim un repte, que és un repte que ens plantegem en aquesta jornada, que té a veure amb la democratització de la tecnologia i que té a veure de fer-ho amb un horitzó doble, amb un horitzó de justícia global on posi els drets i a les persones i a la vida del planeta en el centre, i que ho faci també amb una mirada cap a una democratització també del conjunt de la societat. No podem tenir processos globals de control i no tenir processos democràtics globals, no? I per això creiem que és fonamental defensar els nostres drets, defensar el nostre planeta, òbviament, defensar les nostres societats i també construir infraestructures lliures i democràtiques, que és el que volem fer amb aquest projecte. Moltes gràcies.
Vigila, que se'n calla, Sara.
Sí? Sí.
No sé cap on va.
Vale. Suposo que se m'escolta bé. Gràcies, Arnau. Ens ha donat l'Arnau, doncs, una panoràmica molt bona sobre els grans temes, les grans qüestions que pretenem abordar durant aquests 3 dies de conferència, però que, com sempre, volem posar també en diàleg amb el Decidim, no? I pensar també quins tipus de processos, d'iniciatives s'estan posant en marxa per abordar aquests reptes que ell acaba de revisar. Per tant, hem buscat també alguns exemples relacionats amb alguns dels temes que veurem durant aquests 3 dies. I si comencem pel tema de l'emergència climàtica, veiem que aquests debats ja s'estan donant arreu del món, no? I quan dic arreu del món, estic parlant del cas de Shibuya, que és un barri de Tòquio, on s'està parlant ja del tema de la transició ecològica, però estem parlant també de l'illa de Reunió, que està a davant de Madagascar, o de la ciutat de Girona, no? He posat 3 exemples distribuïts geogràficament per constatar, doncs, que si desgraciadament la justícia i la democràcia ara mateix no són globals, el que sí que està clar és que una crisi com aquesta és d'escala planetària i és probablement la qüestió més urgent que tenim per endavant per abordar. De fet, relacionat amb aquest tema, també tenim aquest exemple d'una conferència que es va portar a terme a l'estiu als Països Baixos sobre el decreixement. L'Arnau també ho acaba de comentar. El decreixement, en aquest cas, podria representar una solució o un model alternatiu a aquest model absolutament insostenible de creixement il·limitat que tenim actualment, i probablement a la xerrada de demà que ens donarà l'Alicia Valero, doncs, també ens parlarà d'aquesta possibilitat, no? Canviant una mica de tema, però quedant-nos amb l'entorn de les conferències, no podem no mencionar la conferència sobre el futur d'Europa, que ja porta uns quants mesos en marxa i que està sent un experiment de deliberació a escala macro molt interessant. Ara mateix estan realitzant alguns panells ciutadans, i divendres, que serà el dia íntegre que tindrem per conèixer les experiències de Decidim, doncs podrem conèixer més detalls de l'organització interna de la conferència a través del Paulo Rosa, que és una de les persones que treballa a la comissió i que ha estat al capdavant de l'organització. Encara dintre de l'àmbit europeu, tenim també aquest exemple, en aquest cas impulsat des de la societat civil, que el que pretén d'alguna manera és empoderar la ciutadania davant d'una institució tan poderosa com és el Banc Central Europeu. En aquest cas han participat 5 països diferents. L'objectiu era, d'una banda, informar a la gent i formar-la per comprendre millor com s'elaboren aquestes polítiques des d'aquesta institució, i a la vegada, a través de la realització d'algunes assemblees ciutadanes, s'ha elaborat un decàleg de propostes per cada país i per millorar d'alguna manera el funcionament d'aquesta institució, i la setmana vinent de fet hi ha una trobada a Brussel·les per posar en comú totes aquestes propostes i elevar-les a alguns parlamentaris europeus. Deixem Europa i ens anem ara a Llatinoamèrica. Allà veiem també la iniciativa que ha tingut en aquest cas el govern d'Uruguai en posar el tema dels drets humans a l'agenda pública, i això ho està fent impulsant la cocreació del Pla Nacional d'Acció en Drets Humans, on intenten identificar les principals problemàtiques en aquesta matèria i construir, no?, una mirada estratègica a l'hora d'integrar-la en les polítiques públiques que tinguin endavant. Però no només des de la capa més institucional s'estan posant en marxa processos d'aquest tipus, els moviments socials a Llatinoamèrica també s'estan autoorganitzant. Durant aquests dies s'està portant a terme una consulta popular sobre la privatització de serveis públics i la venda de patrimoni públic a l'estat de Rio Grande do Sul, a Brasil. I tenim també a Xile un col·lectiu d'assemblees locals i activistes del programari lliure que s'estan organitzant per llançar aquesta plataforma que permeti crear una xarxa d'assemblees locals o de cabildos que puguin construir mandats conjunts i elevar també la seva veu en el procés constituent que s'està portant a terme en el país. Les cooperatives també estan utilitzant el Decidim ja per celebrar les seves assemblees generals, en concret gràcies a un projecte que es diu Cercles.cop, que també coneixerem divendres, on està implicada la Confederació de Cooperatives de Catalunya i també, com veiem, l'Aliança Internacional de Cooperatives. I més en clau potser ja d'aquests nous moviments sindicals que s'enfronten, no?, a aquest escenari de capitalisme de plataforma, tenim alguns experiments, en aquest cas als Estats Units, sobre la possibilitat de crear també xarxes de cooperatives de treballadors tecnològics. Demà tenim també una taula superinteressant amb les Kellys, amb Mensaques, amb el sindicat de llogaderes, que també ens explicaran com s'estan organitzant també en la capa digital. Acabo amb dos exemples més. Un és aquest projecte, aquesta col·laboració que ha posat en marxa l'Institut Alan Turing amb una altra organització, em sembla que es diu Open Partnership for the Artificial Intelligence, i el que pretenen és posar en contacte diferents comunitats arreu del món que estan treballant temes de justícia de dades per elaborar una narrativa comuna, per prioritzar quins són els temes més urgents que cal regular i que cal tenir un debat sobre ells. L'últim exemple que he escollit perquè em semblava que d'alguna manera també dialoga amb algunes de les xerrades que veurem entre avui i demà, perquè veurem com els moviments feministes continuen enfrontant el patriarcat i hackejant-lo, doncs, bueno, una possible manera podria ser plantejar també models alternatius al model hegemònic de masculinitat tòxica que impera actualment, no? Al final, totes aquestes instàncies i moltes més que veurem divendres, el que tenen és una cosa en comú, i és que estan utilitzant la mateixa infraestructura digital, una plataforma de programari lliure, ja ho sabeu, que desenvolupem de manera col·laborativa i oberta, que millorem cada dia i que, per tant, em permetreu que us faci 4 punts ràpids en el que hem estat treballant i quines seran les properes fites del roadmap a partir d'ara. L'últim any ens hem centrat sobretot en intentar adaptar-nos ràpidament al context pandèmic que ens ha tocat viure, i per tant hem posat moltes energies en millorar la capa digital de les trobades a Decidim, de manera que puguem tenir a la nostra assemblea la videoconferència incrustada, que puguem prendre notes de manera col·laborativa. Aquí a la pantalla esteu veient una nova feature que just vam treure la setmana passada, i és aquesta possibilitat de poder a plantejar preguntes en temps real als teus assistents a l'assemblea o a la trobada i poder rebre també respostes en temps real, de manera que puguem prendre decisions de manera síncrona, no? Creiem que pot ser útil per moltes organitzacions i també doncs, ens ha tingut molt ocupades el desenvolupament del sistema de votació electrònica, que ha sigut doncs, tot un repte tecnològic, criptogràfic, jurídic, fins i tot administratiu, però que ara mateix doncs, ja està acabat el desenvolupament. Estem en aquests moments realitzant una auditoria per identificar possibles vulnerabilitats i corregir-les i farem també una simulació d'una votació real per acabar de comprovar que tot funciona com ha d'anar. Així que preveiem que a principis d'any aquest nou espai estarà aprovat, testejat, auditat i preparat perquè qualsevol organització pugui realitzar votacions segures amb Decidim. Amb què ens hi posarem ara? Una vella demanda, de fet és una de les coses que teníem en el primer roadmap ja pel 2016, que és tenir una aplicació mòbil per Decidim. Per motius varis fins ara no hem disposat dels recursos per posar-nos-hi, però les dades són tossudes i ens diuen una i una altra vegada que la participació passa majoritàriament per dispositius mòbils. I ho hem comprovat amb el procés de pressupostos participatius que s'ha fet a Barcelona aquest any, on vèiem que el 60% de la gent doncs, accedia per algun tipus de dispositiu mòbil, no? Per tant, necessitem una app que ens garanteixi doncs, una bona experiència. I parlant d'experiències, doncs crec que no m'equivoco si dic que és un fet objectiu que el Decidim ara mateix doncs no ofereix la millor experiència possible. I això és el més normal del món perquè portem 5 anys desenvolupant sense aturar-nos en cap moment i no només això, no només hem anat afegint funcionalitats i refent codi i traient-lo i tornant-lo a posar, sinó que a sobre ho fem de manera col·lectiva amb moltes contribuïdores, amb molts deadlines i prioritats diferents. Per tant, és normal que es generin aquests desajustos en el sistema de disseny i ara per fi ens dediquem un temps llarg, 18 mesos, per tant, el Decidim Fest de l'any que ve us podrem explicar com està anant, però encara no haurem acabat, per repensar tota l'experiència de participant a la plataforma en clau d'usabilitat i accessibilitat. I no ho farem soles, sinó que ho farem, com sempre, amb la comunitat. A partir de dilluns que ve llançarem ja un procés que ens ha de permetre fer una diagnosi col·lectiva per començar ja a treballar en els primers mock-ups. Per últim, a nivell de roadmap, comentar-vos que en aquest cas des de l'associació Decidim, que sabeu que és la comunitat organitzada, disposem per primer cop d'alguns recursos econòmics per fer també contribucions al projecte comú i una d'aquestes contribucions és disposar d'un instal·lador per Decidim, que ara mateix doncs, és una de les barreres d'accés que tenim. Moltes organitzacions petites doncs, probablement no compten ni amb el pressupost ni amb els coneixements tècnics per posar en marxa una instància i segurament amb aquest instal·lador doncs, aconseguirem que moltes més organitzacions puguin experimentar amb la plataforma. També llancem la tercera edició del programa Decidim FENDEP, li agafem el relleu a l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet les dues primeres. Sabeu que aquest és un programa de beques per dones i persones de gènere no binari que volen aprendre a desenvolupar amb Decidim. El gap que tenim de gènere és escandalós. Ara mateix tenim un 10% només de dones contribuïdores i encara estem una mica millor gràcies a les edicions anteriors de la mitjana de projectes open source que normalment oscil·len al voltant del 6 o 7%. Per tant, des d'allà podeu entrar al blog de Decidim, allà les persones que estigueu interessades trobareu tota la informació. Obrim avui convocatòria fins al 5 de novembre. Vaig acabant. També a títol informatiu hem rebut diverses demandes de persones que a més de participar en el projecte d'una manera o d'una altra i a la comunitat doncs, volen implicar-se més en la governança a través de l'associació. Ja està activa a MetaDecidim la via d'admissió per a persones individuals que vulguin doncs, fer-se membres. Allà trobareu directament, clicat en aquest botonet, que no sé si el veieu, doncs, accedireu directament al formulari d'inscripció. Dues slides i acabo. Volia acabar amb les dades que tenim ara mateix del projecte. Ahir a la nit vaig estar revisant les dades que donava l'Arnau l'any passat i la veritat és que és impressionant. L'any passat parlàvem de 200 instàncies repartides en 20 països. Pràcticament hem doblat, estem ja quasi a les 400 instàncies, amb 10 països més, arribant a aquesta xifra simbòlica del milió de participants a totes les instàncies de Decidim. I més enllà de les dades, això representa doncs, un èxit col·lectiu de tota la comunitat que treballa cada dia per estendre aquest projecte, perquè ja us dic que aquí no hi ha cap departament de màrqueting que estigui posat amb el tema. No? Per últim, acabo amb una bona notícia, que ja la podem fer oficial. Decidim ara mateix i és finalista a uns premis que atorga la Unió Europea sobre projectes polítics valents i creatius, això diu el títol, així que al desembre sabrem el desenllaç, però en qualsevol cas un motiu per felicitar-nos totes. Res més, us desitjo que gaudiu molt de la conferència d'aquests dies i res, aprofitem que ens podem tornar a trobar per conspirar un altre cop juntes i posar-nos al dia. Gràcies.